Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui ens centrem en la cooperació, que serà el tema central del proper butlletí de FEAC, Família, Escola, Acció Compartida. El títol, doncs pareu atenció, M'ajudes? Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar. I perquè tots plegats n'aprenguem, avui ens acompanyen en Juanjo Fernández. Molt bon dia, Juanjo.
Bon dia.
En Juanjo és professor, escriptor, conferenciant i visual thinker, creador de Dibupa, divulgació educativa amb dibuixos i paraules que ajuden. I també ens acompanya l'Anna Rosa Martínez. Bon dia, Anna Rosa.
Hola, bon dia.
L'Anna és coach especialitzada en acompanyar mares i pares de fills amb dificultats, tota mena de dificultats, d'aprenentatge, comportament, desenvolupament, salut mental o vincle, per activar els seus recursos, viure amb serenor la maternitat i fruit de la vida, que això és el que volem tots, eh? Fruit de la vida.
Sí, exactament.
A veure, què diríeu que és més senzill? Cooperar per aprendre o aprendre a cooperar?
Jo em sembla que caldria aprendre a cooperar perquè la cooperació sigui de veritat educativa. És a dir, em fa l'efecte que de vegades potser donem per sobreentès que la cooperació és una cosa natural, i jo crec que l'empatia és natural, la bondat fins i tot és natural, però la cooperació no tant.
Doncs estic molt d'acord. Aprendre a cooperar farà que cooperem millor, i que aleshores cooperant podrem aprendre més.
Segons el diccionari, cooperar és prendre part amb altres en una obra feta en comú. Per cert, és un verb que es conjuga com cantar, que també ens agrada. Possibles sinònims de cooperar: col·laborar, participar, auxiliar, ajudar, assistir, socórrer o donar un cop de mà. Però més enllà de l'ajuda que pot suposar aquesta cooperació, què pot aprendre qui dona el cop de mà? I es pot aprendre a cooperar o s'ha de tenir un esperit col·laborador de mena? Ja ens donava alguna pista en Juanjo. Per exemple, Juanjo, a partir de quin moment es pot començar a cooperar?
A veure, això potser un pedagog hauria de respondre-ho, però si us fixeu, els nens petits, quan estan jugant allò que els portes al parc, són goril·les en la niebla, està cadascú a la seva bola i no comparteixen, no cooperen. Això arriba un moment que sí que forma part, però jo insisteixo més per aquesta cosa de que ens relacionem i llavors en un moment determinat ens ajudem. M'ha semblat molt interessant que veure tot aquest poti-poti de conceptes sinònims, lleument sinònims, dins de cooperar, que hi ha ajudar, hi ha auxiliar. I jo crec que es comença per aquí, abans d'arribar al que podríem dir-ne una cooperació.
Que ja serà una cosa més elaborada, anirem veient. Com,
jo crec que sí.
Com es va aprenent. És el segon programa, i torno a preguntar pel donar exemple. Les criatures, Anna Rosa, aprenen més del que veuen que del que els diem, també amb la cooperació?
De bon segur que sí. Sempre aprenem més del que veiem que no pas del que ens diuen. Aleshores, aquí el repte és convidar a la cooperació, veient que a casa ja es coopera, i incloent-los des del començament en el projecte en el qual vols que cooperin. És a dir, integrant-los, no? Fent-los partíceps des del començament i valorant-los, encara que siguin més petits, però fent-los sentir una part important.
Que ho notin.
Que ho notin, sí. Aleshores, la millor manera de que ho notin, quina és? Que nosaltres ens ho creiem, sens dubte.
Tenint en compte que una de les missions dels adults de la família és ajudar els més petits, ells ja ho donen per fet, no?, que els ajudarem, com podem mostrar-los que la cooperació sempre suma? O sigui, que no només ho fem perquè ens toca, sinó perquè creiem, el que deia ara l'Anna Rosa, creient-nos-ho, creiem que és molt millor si ho fem que no pas si no ho fem.
Jo em sembla que hi ha aquest creure que deia l'Anna Rosa, que és em sembla que si volem infants cooperatius, nosaltres hem d'encarnar aquesta cooperació, de la mateixa manera que si volem infants dialogants hem d'encarnar nosaltres aquest diàleg. Al nostre voltant, de la mateixa manera que trobem exemples de valors, i els millors valors són els que pots mostrar com es viuen, per exemple, si vas pel carrer i veus que passa una ambulància, en general els cotxes aparten, no hi ha ningú que es quedi allà, aquí no passes, que ara tinc el carril. És una mostra directa, en viu, de solidaritat, de generositat, digue-li com vulguis. Jo crec que al nostre voltant hi ha moltes maneres de veure com aquesta cooperació i de mostrar-la als nostres infants, als nostres alumnes, als castellers, per exemple, és una mostra claríssima de com la cooperació suma. És un projecte en el que tothom hi pot fer coses.
I de diferents edats.
I de diferents edats, és intergeneracional, i tothom hi fa coses, des de l'enxaneta que està dalt de tot, el que està en la pinya, els que estan allà en dos, jo que no veuen mai res
el que
més
passa,
que el que passa, el graller, el que guarda els abrics de tots els altres, qui s'ocupa de la intendència, i el públic. El públic que està allà i que estem allà i patint i aplaudint i que això també coopera a l'assoliment del castell. Doncs són exemples que poden viure i veure els nostres infants.
Deies abans aquella mena de goril·les, quan sí, són petits, cadascú al seu aire, però els més petits en quina mesura poden cooperar amb els més grans o amb els iguals?
Bé, jo tampoc no sóc pedagoga, però els petits és una mica responsabilitat dels pares preparar àmbits en què ells puguin col·laborar i tenir en compte quines són les relacions per fer que, per exemple, per estimular el més gran a col·laborar amb el més petit, de manera que no hi hagi competència, de manera que siguin complementaris. Mm-hmm. O, per exemple, proposar activitats diferents si el que es vol en un moment donat és evitar que en un moment en què vegis que la cooperació no està funcionant també deixar espai perquè cadascun tingui allò que necessita, no? I tu anar-te repartint. És una mica combinar les dues estratègies.
Aquests espais també poden ser útils en altres edats, fins i tot als adults. Aquell moment que potser és que costa. Deixem que respiri una mica i reprenem-ho amb energia renovada.
Sí, home, segur. És que la major part de coses que deia el Richard Bach, que ensenyes millor el que més necessites aprendre. Llavors, la major part de coses que volem educar en els nostres fills demanen que nosaltres les visquem, si no se'ns veu el llautó de seguida. Llavors, tenir aquesta capacitat de demanar ajuda, de reconèixer que no hi arribes, que tens uns talents que pots posar al servei dels altres, però tens també unes limitacions que algunes pots superar i altres no, i em sembla que això sempre serà bo.
I quan s'arriba a l'adolescència, és aquella etapa que, bé, que tothom diu, ui, quan arribis amb els fills, no? Bé, ui, però tu ets professor d'ESO, batxillerat, uau, Déu-n'hi-do, no? Els que s'atreveixen amb l'adolescència, en aquesta etapa pots seguir sent un valor en alça? Creieu que d'entrada potser fins i tot ho valoren més perquè a ells se'ls posa en valor el que poden aportar en el col·lectiu, en el grup, en l'equip de treball?
Dependrà molt del grup. És a dir, un adolescent, per ell les referències són els companys, potser és més fàcil que puguin col·laborar amb companys al carrer, bueno, amb amics, en un esport o en una escola, que no a casa, perquè en aquell moment el seu punt de referència precisament no som els pares, han de tallar amb nosaltres, és necessari, perquè han de per fer la transició a l'edat adulta. Aleshores, potser no és qüestió de veure-ho tot com, saps, com una uniformitat, sinó aprofitar els espais que existeixen. Potser en aquest moment és molt important la feina que hi ha a l'escola o, com he dit, fent activitats esportives.
O a casa. Aquí tot suma?
Sí, 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 tot suma. Jo pensava en el cas dels adolescents. M'ha semblat interessant això que deies, però en el llibre dels 30 manaments per tractar amb adolescents parlo del Club de los Agoreros, que són els que diuen això.
Ai, ja l'adolescència!
Quan arribi l'adolescència, que no són bombes de rellotgeria, tampoc no ha de passar res. Precisament els adolescents, a diferència del que dèiem abans d'aquells més petitets que van a la seva bola, els adolescents hi ha una cosa que valoren moltíssim, que és l'amistat. No, aquesta amistat que a vegades és inquebrantable i de vegades no, però valoren moltíssim aquest aquesta part de la cooperació, que és l'auxili, l'ajuda, la disponibilitat en aquell moment en el que no, és que està molt malament i necessita que parlin amb ell, que l'escoltin, que estiguin al seu costat. Jo crec que aquesta cooperació sí que es veu i l'adolescent la viu amb especial intensitat. Una altra cosa ja seria el tema escola. Suposo que en algun moment parlarem de la cooperació, el treball en grup, treball en equip... Que...
Arribarem.
Si em permets, amb això que estic dient el Juanjo, al final tenim un element, que és l'element de pertinença. Aleshores, la cooperació, d'alguna manera... creix sobre aquest element de pertinença i alhora el fa augmentar. És a dir, el fa créixer, no? I per mi és una consideració important a tenir en compte. Si la cooperació fa que la teva pertinença augmenti, quan ets petit, doncs augmentarà més la pertinença, o sigui, serà més fàcil que col·labori a casa, perquè és el seu ambient de pertinença. Uh-huh. No? Més endavant, quan és adolescent, se sent més identificat doncs, amb els grups, amb els amics.
En aquest grup volia anar a parar jo ara, la família, aquest, bé, hi pertanyem, no? Sí. D'en bon punt hi apareixem, comencem a pertanyar a aquella família. La idea aquesta de la família és que és un equip, que tots hem d'anar a la una, pot ser útil per aconseguir aquesta col·laboració més enllà de l'exemple, del que hem començat a dir ja?
Sí, en allò més bo i en allò més dolent, perquè el que comentàvem abans sobre la cooperació a casa, durant molts anys el que s'estilava era dir, no, escolta, has de fer això, has de parar a taula, has de portar les escombraries, el que sigui, perquè hem d'ajudar la mama. No? que és un concepte terriblement pervers, però que...
Hauria d'estar obsolet, ja.
Però que unes generacions l'hem viscut i l'hem mamat. Encara que la família es consideri un equip, bueno, sinó un equip en el que hi ha algú que curra molt...
I els
altres que ajudem, no? I dius, home, i que m'aplaudeixin perquè he ajudat. Per això que sí que en la família suma, però hi ha d'haver realment un funcionament molt d'acord. I jo crec que, vaja, no sé, que si una família com molt modèlica, jo crec que qualsevol família en aquests temes, especialment de la cooperació, en allò, no en els grans temes, les dificultats terribles, aquí tothom hi arriba i tothom està al cas, però en el quotidià, en allò de cada dia, en això, qui fa el dinar, qui va a la compra, qui baixa les escombraries, qui posa el paper de vàter en el rotllo, i això, en aquestes cosetes, aquí és on ens juguem els quartos de la cooperació i d'aquesta família com a equip.
Mm-hmm. Comencem a fer un petit balanç. Quins beneficis podem treure d'aquesta cooperació, del que suposa aquest fer-nos costat, ajudar-nos, ser equip?
Mira, des del punt de vista de la família i de col·laborar a casa i fer feines, doncs resulta que és un dels majors indicadors d'èxit professional en el futur. Per què? Perquè els nanos que col·laboren a casa, i si hi ha un ambient familiar, doncs, de complicitat, o diguem, d'acord entre tots, el que farem, de participació, etcètera, quan veuen la feina feta, doncs això els aporta autoestima. I no és una autoestima que vingui de fora, o sigui, que reconeixis perquè t'ho diuen de fora, sinó que és interior, no? I això, aquesta autoestima, és un element important de cara al futur èxit professional o personal, no? D'estar bé. Per exemple, aquest és un benefici molt important.
Si poséssim el focus no tant en la família, sinó ara ja anem cap a l'escola, què ens trobaríem? Quins beneficis?
A veure, beneficis, evidentment, n'hi ha moltíssims en la cooperació. D'entrada, el treball en la convivència, no? El fet de, si tothom coopera, la convivència és molt més amable, molt més relaxada i millor. Però no estem... La cooperació no és evident. No estem preparats d'entrada, de la mateixa manera que no estem preparats per ser assertius d'entrada, estem preparats per ser o més agressius o més passius, no estem preparats per cooperar de forma natural. Llavors, això pot costar, eh? No és evident quan es planteja en l'escola, doncs és que hauríem de fer aquest treball per grups, aquesta cooperació. Dius, bueno, és veritat que si l'assolim, per exemple, la veig més fàcil en l'àmbit de l'educació en el lleure. Per això, quan els fills tornen de colònies o de campaments, són més cooperadors, perquè han viscut aquesta cooperació. Era de manera natural, la gent parava a la taula, la gent s'ajudava, passes l'aigua de la cantimplora, et fas el llit o ventiles el sac, i això es viu i torna. I llavors, en aquest àmbit, és quan em sembla que és més fàcil que puguem aprendre a cooperar.
A Escola de Família estem amb l'Anna Rosa Martínez i en Juanjo Fernández parlant de cooperació, què en podem aprendre i com en podem aprendre de cooperar. Juanjo, tu en el teu darrer llibre, Els 7 superpoders de la felicitat, parles d'una sèrie de superpoders. No sé si podríem incloure aquesta voluntat d'ajudar a la llista de superpoders que també ens ajudaria a ser més feliços.
Quan domines els 7 superpoders de la felicitat, que són estratègies molt senzilletes, doncs pensar en positiu, ser generós, aprendre a perdonar, donar gràcies, assaborir els petits plaers de la vida, cuidar-se, doncs quan domines aquests 7 superpoders és més fàcil que puguis cooperar. Evidentment, per això mateix que deia, que no és evident, que no és senzill, cooperar seria un gran superpoder. I jo crec que per poder-lo dominar cal cultivar actituds bàsiques personals, pròpies, de cada persona, que són les que jo anomeno les tres R's, que serien respecte, responsabilitat i reflexió. I em sembla que les tres són essencials per poder fer una bona cooperació, un bon treball d'equip.
Amb el que heu explicat fins ara, sembla que només hi ha pros, tot és a favor de la cooperació. Hem vist poques contres, sí, alguna dificultat, tu deies. D'entrada, no aniríem cap a la cooperació, no?
A veure, jo és que crec que quan treballem de la mateixa manera que durant molt de temps en l'escola es considerava que projecte era trobeu informació sobre, això evidentment no és un projecte, però durant molt de temps es considerava això. Doncs de la mateixa manera, fer un treball de grup, així a les braves, no és cooperació. Perquè llavors ens trobem, jo havia apuntat 4 tipus de treballs en equip o de treballs de grup que de vegades ens trobem a l'escola. Hi ha el treball d'equip Frankenstein, que és els diferents membres de l'equip, cadascú fa una part i després els ajuntem totes, no? I surt el que surt. O el treball d'equip piràmide de Keops, que hi ha un que és el faraó i que intenta manar als altres absolutament què és el que han de fer. O el treball d'equip reality show, perquè s'han ajuntat per amistats, per afinitats, allò es trenca i s'embolica. O el treball d'equip tertúlia, que és estem per qualsevol altra cosa, excepte per l'objectiu del treball. No, ja dic, no és senzill, no és evident, i com a professor, en aquest cas, no és gens fàcil plantejar aquestes qüestions. Jo crec que, de la mateixa manera que no s'ha de ser fonamentalista en educació, em sembla a mi, i no es poden posar tots els ous dels recursos i estratègies didàctiques en una mateixa cistella pedagògica. Llavors dir, no, és que ho hem de fer tot, amb treball cooperatiu, tot amb treball per equips. Jo no hi estaria d'acord, vaja.
D'aquí una estona parlarem amb l'Elisabet Moreres, que és membre de l'àrea pedagògica de l'Escola Pia de Catalunya, que ens explicarà com poder fer una bona cooperació dins de l'aula i si és possible o no, que no vol dir que sempre es faci, però si és possible no fer-ho amb totes les matèries. En el teu cas, Anna Rosa, tu estàs especialitzada en acompanyar mares i pares de fills amb dificultats, ho dèiem al principi. Podem entendre que aquest suport també és un treball en equip? No només de tu cap a les famílies, el que tu també puguis aprendre d'elles a través de la seva experiència, sinó d'unes famílies amb unes altres, també, no?
Bé, el treball entre famílies, d'una família amb unes altres, és el grup, és el que és el GAM, no? El grup de suport mutu. És molt important en famílies que comparteixen unes dinàmiques molt similars i que poden compartir les experiències. La feina que jo faig, sobretot, és treballar amb mares i pares per recuperar-los, per donar-los eines per poder abordar la situació en què es troben de la millor manera possible, a partir dels seus recursos. I des d'aquí poder tenir forces per poder tenir una visió més positiva sobre els seus fills, saps? Perquè a vegades, quan tens un fill amb dificultats, és molt fàcil quedar-te amb les dificultats i no amb el que va bé, diguem-ne, no? Aleshores, si tu canvies la perspectiva, aleshores és quan les persones poden tenir més eines per exemple, establir més estratègies de cooperació a dins de casa. Exacte. El treball entre iguals, més aviat, es fixa moltes vegades més en com en sortir de la situació o com poder desempallegar-se el mot.
Desenredar, no?
Sí, desenvolupar-te en aquesta situació, sí. Desenredar, d'alguna manera. Aleshores, quan hi ha una persona professional o quan es treballen professionalment amb diferents persones és quan una mica potser pots anar més a dalt i veure una mica més a vista. No
amb d'ocell, perspectiva.
No diré, amb una mica més de perspectiva. Moltes gràcies. Veure, com es nota que tu ets el periodista?
Bueno.
Alguna recomanació?
Sovint hi ha pel·lícules, sèries, llibres, cançons, potser jocs. Avui parlarem de jocs que funcionen per parlar del tema que ens interessa. I avui també hem fet una petita tria de materials que poden ser útils per fomentar la cooperació, com per exemple, pareu atenció, aquesta pel·lícula.
Operación camuflaje.
Ninguna gallina escapa jamás de la granja.
Operación camuflaje.
Ninguna gallina escapa jamás de la granja Tweedy.
Tenemos que salir de aquí. Ya sé que el último intento de fuga fue un fiasco.
Estas gallinas están preparando una pequeña escapada.
El plan es pasar por encima de la alambrada.
Doncs és un grup de gallines que estan a una granja i han adonar-se que estan a punt de convertir-se en pastís de carn i ideen un pla per fugar-se. La pel·lícula aquí es va traduir com Chicken Run, Evasión en la granja. Una meravella de pel·lícula divertida que, mira que l'he vist vegades, i fins avui no m'havia adonat que podia servir per parlar de cooperació, de treball en equip, de la importància dels rols diferents, el que tu deies abans, no? Fem una bona tria perquè aquell grup sigui homogeni, perquè tot funcioni. Bé, per aquells que són...
Que sigui homogeni o que aprofiti l'heterogeneïtat.
Exactament, sí, això, que l'aprofiti. Volia dir que hi hagi un equilibri entre totes aquelles figures que són diferents, no?, i sumin. Per aquells que són més reticents a cooperar, la típica gallina que passa a pensar en estratègies de fugir, com podríem, no sé si convèncer-lo, però sí animar-lo, Anna Rosa, que s'unís a la resta del grup i remés en la mateixa direcció?
Doncs jo penso que un element important és... de debò comunicar-li la importància del que pot aportar al grup, allò que té la capacitat de fer i que ho visqui. Per mi aquesta és la clau. I després també que ell contribueixi a pensar com pot col·laborar en la situació, donar-li marge, donar espai per la creativitat que generi un entusiasme.
I que també potser trobi el seu lloc dins d'aquell col·lectiu.
Que trobi el seu lloc dins d'aquest col·lectiu i també tenir en compte, en el cas de les persones amb dificultat, això és molt important, que aquest col·lectiu l'accepti i que aquest col·lectiu li tingui respecte i que aquest col·lectiu no el senti com una... Saps? Com una càrrega, per exemple.
Sí. Jo crec que aquesta part és fonamental, que aquella persona més reticent hagi rebut els beneficis de la cooperació. Això és el que també el pot ajudar. I jo crec que, especialment si estem parlant, en el cas dels adults també, però d'infants i de joves, jo crec que precisament posar-los davant de productes que incorporen aquests conceptes pot ser molt interessant. En el cas de Chicken Run, jo pensava, és normal que els contes, les històries d'animals, ens parlen molt sovint d'aquesta cooperació. El conte dels músics de Bremen parla també d'això, no? Es posen una sobre de l'altra fent un castell, de fet, per un moment determinat. Cadascú té les seves habilitats, les seves capacitats. Fins i tot Orwell ho va veure clar a Rebel·lió a la granja, també parla d'això, i dels perills de la no cooperació, quan diu que tots els animals som iguals, i llavors hi ha un moment determinat que la cosa es torça, però alguns som més iguals que altres. Llavors, aquí està la part aquesta de cooperació, de dir, a veure, tots tenim uns talents, unes capacitats que podem desenvolupar, que podem posar al servei d'aquest projecte comú, i tots tenim també unes limitacions.
El títol del tema d'avui comença amb un M'ajudes, era M'ajudes, cooperar per aprendre, aprendre per cooperar. Fins a quin punt és important que sabem demanar ajuda?
És essencial. És essencial. El que passa és que demanar ajuda implica un autoconeixement, és a dir, implica una reflexió i una presa de consciència. Aleshores, bueno, potser no hem d'esperar tant que algun nivell un nen demani ajuda, bueno, potser quan és petit, o potser ho farà per coses més bàsiques, però al llarg del coneixement, al llarg del creixement, sí que és molt important aquest element d'introspecció, diguem, que ve més endavant, per poder seguir demanant ajuda quan ens fem més grans.
Sí, sí, és aquesta capacitat d'experimentar-se humilment amb unes limitacions i confiar en que els altres t'ajudaran. Per això és tan important que al voltant teu hi hagi persones en les quals confies, que hi hagi persones que volen, que t'estimen i que volen el teu bé.
Realment, Juanjo, no puc estar més d'acord amb tu, amb la importància de la confiança. I precisament en el cas de famílies amb les que jo treballo, no? D'infants adoptats, per exemple, clar, un punt que pels pares és difícil d'ajudar, o un repte que hi ha, és la manca de confiança que moltes persones que han estat adoptades, de petites sobretot, tenen, no? Perquè clar, s'han quedat doncs sense, amb una experiència molt negativa en aquest sentit. Per això és tan important també aquest entorn de confiança que hem de crear els pares.
Seguim amb recomanacions i seguim amb animals. Deixem les gallines, però anem a rates.
Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? No seas tan modesto, hombre, que eres una rata. ¿Estás pensando lo que yo? Tenemos que idear un plan para que yo cocine como tú me digas.
¡Ya basta!
¿De qué?
¡Ay, de darme sustos!
La cooperació perfecta, es complementen. Això és Ratatouille, pel·lícula d'animació de Pixar, un exemple més de que el treball en equip pot donar els seus fruits i gairebé sempre seran bons. Una rata que en sap molt de cuinar i vol ser xef, i el fill d'un prestigiós cuiner que no en té ni idea però no vol quedar-se sense feina. Aprendran a treballar junts i la col·laboració acabarà donant fruits. En aquest cas, ho seran uns plats exquisits. Aquí el procés, Juanjo, és tan o més important que el resultat final. Aquí em refereixo a la cooperació, no en el cas concret de Ratatouille.
Sempre, sempre el procés és fonamental. Jo per això em preocupa quan s'insisteix tant no, és que cal sortir de la zona de confort. Dius, a veure, jo sempre dic allò que aquell dibuix de fora de la zona de confort hi ha la màgia, no? Sempre dic, home, a la meva zona de confort encara no me l'he acabat, la màgia. Deixem que posi una cortineta o un alguna cosa, no? I que pugui seure. Si estem tan obsessionats amb, no, s'ha de canviar, hem d'anar a un altre lloc, hem de valorar els resultats, el que aconseguim són alumnes bloquejats perquè l'únic que importa és el resultat, és la nota final, i jo soc molt d'avaluacions i de notes, però l'únic que importa és allò. En canvi, desvirtuem tot el que és l'aprenentatge, l'acompanyament, el gaudir d'estar aprenent. És el que ens passa, llavors tenim aquells infants i joves d'excursions i de... Quan queda? Queda? Llavors els enxufes el DVD o el mòbil o el que sigui i així no t'amoïnes, perquè ja el procés és indiferent. El que interessa és on anem a parar. I no, el que hem de valorar és tot plegat, on anem a parar i tot el procés.
Cada setmana contem amb la col·laboració de professionals de l'educació que comparteixen amb nosaltres materials que els resulten útils a l'aula per treballar en el cas que avui ens ocupa, de la cooperació. I ara saludem l'Arnau García, que és docent de socials educador i expert en jocs de taula i rol. Molt bon dia, Arnau.
Hola, bon dia.
Crec que hi ha una sèrie de jocs cooperatius que tu utilitzes i que et funcionen bé com a recurs. A veure, els vols compartir?
Sí, bueno, jo sóc docent de secundària de l'àmbit de socials I clar, si vulguis o no, hi ha molts jocs històrics i que permeten, no, el traspassar o traslladar coneixement en base al joc. A més, l'interessant és veure diferències entre la realitat i el joc, com s'ha adaptat el joc al que jo estic explicant, no? Dintre d'aquests jocs, per exemple, em ve al cap els Inseparables, no? Un joc cooperatiu petitó de 4 jugadors, bueno, de 2 a 4, que emula 4 soldats a la trinxera a la Primera Guerra Mundial, no? Clar, no és tan interessant com el fet de la Primera Guerra Mundial, sinó no t'explica la història de la Primera Guerra Mundial, sinó que t'explica la vida de les trinxeres, cosa que a vegades per l'alumnat és com molt banal, no? Això de passar-te hores i hores i hores allà amb un enemic a l'altre costat, doncs, bueno, aquesta és la història de quatre joves que els envien allà. De fet, en breu sortirà en videojoc.
I com funciona això a l'aula? Quan ho portes, què passa?
És curiós, és molt curiós. Quan ho porto el primer cop, jo, bueno, recordant que jo soc substitut, vaig passant d'escoles a escoles encara, soc interí, vamos. I quan el portes per primer cop i no et coneixen, o no coneixen el joc, però sí que et coneixen a tu, van, ja sé de què va, anem a veure, i és una mica la incredulitat o l'escepticisme, no?, de dir, ostres, què passarà, o què ens vol explicar aquest tio amb aquest joc, o... Però un cop van evolucionant i després comença a haver-hi a la partida, si fiquen, entren, alguns costa més, uns altres costa menys, però entren amb una bombolla que es diu de màgica, en la qual és la bombolla màgica del joc, que jo li dic, que permet equivocar-se, no? Ells parlen, debaten, veuen coses més enllà del que realment et permet el joc, o sigui, però dintre del joc aquell. I el més important és que quan acabem, la reflexió que hi ha de tu has fet això perquè jo pogués fer això, i aleshores el debat, si haguéssim fet allò, bueno, doncs fem una cosa, tornem a jugar-hi. El fet aquest de, bueno, Arnau, ens podríem emportar el joc per poder-hi jugar a l'hora del pati?
Quin èxit!
Ostres, doncs és el que diu, vale, aquest joc és bo, m'ha servit, o realment no, i no el tornaré a portar. Va, també depèn de l'alumnat una mica a l'hora de portar-lo, no? O sigui, potser el moment, el dia, després d'educació física, portar-los un joc que han de cooperar i, opa, potser no seria el millor moment. Has de trobar els moments, també.
Mm-hmm. Tu què diries que és el que més costa a l'hora d'aprendre a cooperar, encara que sigui a l'aula, a través dels jocs?
Bona pregunta. Jo, dintre de la meva part d'especialista en aprenentatge cooperatiu, a mi em fa molta gràcia quan parlem de cooperació i el que estem explicant realment és col·laboració, no? O sigui, una cosa és que fem un treball conjuntament en el qual tu fas una part, jo faig una altra, ell fa una altra i cadascú es reparteix aquesta feina. Aleshores, és una feina col·laborativa. A mi la part més interessant de la cooperació és el fet del debat de com gestionem aquest projecte, tinc aquests dubtes, tinc aquests problemes i entre tots parem un moment de fer les nostres tasques que ens hem repartit, ens posem conjuntament i posem a debat aquestes inquietuds, aquests problemes i aquesta feina, no, que ha de sortir. Aleshores, la responsabilitat de que surti aquesta feina no és només meva, no és... No, mira, he fet aquesta feina, però aquesta diapositiva no te la passo perquè el que la va fer no ha pogut venir avui i no me la sé, no. Anem a solucionar-ho entre tots i tots aprenem de tot.
Mm-hmm. Sovint sentim a dir que la nostra societat tendeix cada cop més a ser individualista. A través dels jocs a l'aula, són una eina que funciona per combatre aquest possible individualisme que fa que es vagi desdibuixant i es vagin connectant cadascun dels membres del grup?
Jo et diria que fins i tot la part individualista estic completament d'acord que tendim a una societat de jo ho faig això i si m'acompanyes bé i si no, doncs també. Jo et diria que inclús els jocs que no són cooperatius permeten aquesta connexió entre persones a l'hora de... No? O sigui, tu haguessis fet això, jo hagués fet allò, i tot aquest debat posterior, jocs col·laboratius o jocs cooperatius, permeten aquestes connexions. Ara, si tu comences amb un alumnat en el qual no està acostumat a jugar a jocs de taula, no hi ha res més que fer un... O sigui, no hi ha res millor que fer jocs de rols ocults, jocs col·laboratius en els quals han de col·laborar, però sempre tenen algú en contra. D'aquesta forma, comencen a incorporar-se dintre del que és el món dels jocs de taula, i després ja passarem als cooperatius i treballarem tots per aconseguir un mateix objectiu. Perquè, si no, l'únic que fan és retrocedir. Primera, no els agrada el joc cooperatiu perquè no saben cooperar i aleshores no aconseguiran l'objectiu. I segona, li posaran una creu en els jocs cooperatius conforme són avorrits. Perquè hi ha jocs cooperatius en els quals l'efecte líder és molt... O sigui, es fa de seguida, no, tu has de fer això perquè jo pugui fer això i perquè ella pugui fer això i aleshores guanyem. No. I hi ha altres jocs que dius, ostres, no, jo tinc els meus objectius, però he de fer que els altres també siguin per... O sigui, que puguin fer els seus objectius, però, ostres, és més costós. O sigui, per exemple, una missió incomplida, jo veig les meves cartes, però jo no puc dir res sobre les meves cartes. O un demine, jo sé quins números tinc, però no sé els números de l'altre, però hem de fer una... O sigui, el repte és comú, no guanya ningú.
En el teu... Digues, Arnau.
No, són jocs que jo he portat a l'aula i l'any passat, al col·le on estava, vam crear com una petita ludoteca a l'hora del pati, i són jocs que realment triomfaven molt amb un cert tipus d'alumnat. Però també hi ha l'alumnat més competitiu que aleshores aquests jocs els troben, fins que no els proven i fins que no els tasten i juguen, ostres, se'ls dius, ostres, a mi m'agrada més l'estratègia, i clar, l'estratègia passa per el debat i el consens de tots, ja no els hi acaba d'agradar. O sigui, és com una mica els esports, no? Que a vegades ens agrada jugar més amb equip o ens agrada jugar amb esports més individuals.
Clar, s'ha de trobar què és el que encaixa. Ara, quan t'estava escoltant, Arnau em plantejava, tu què vas ser primer? Vas ser abans docent? I a partir d'aquí vas pensar que l'aula, els jocs de taula i de rol podrien ser una bona eina, o la teva afició pels jocs de taula i de rol et va fer pensar que podries aprofitar tot aquest coneixement per ser docent de socials?
Què és abans, l'ou o la gallina?
Sí.
No, jo crec que... O sigui, jo de petit sempre he jugat molt. Vale? He jugat a jocs de taula, jugava a jocs de rol, a jocs de miniatures, el típic perfil de friqui, no?, de la classe. L'únic que els friquis érem uns quants a la classe i, bueno, abundàvem en aquella època, era l'època d'esplendor d'aquests jocs de miniatures i jocs de rol, però també va ser just, vaig pillar l'època en la qual els jocs de rol van tenir una criminalització, no?, amb els anys 90 i 2000 de, bueno, gent que se li va anar una miqueta més la flapa i extreia el joc de rol a un joc real. I això és una de les bases del joc de rol, no és la realitat. Aleshores, jo això després ho vaig portar a l'educació de lleure, a l'educació informal, i vaig dir, hòstia, això funciona. O sigui, fer jocs de jocs, o fer jocs de taula, o fer jocs de rol amb xavals perquè aprenguin una sèrie de valors, funciona. No sóc el primer que ho va fer, òbviament, eh? O sigui, això des de Ferrer i Guàrdia, que ja es va fent, o de Piaget. I després, quan vaig començar a fer la docent a l'aula, ja era com un porto un bagatge i vull incorporar aquestes eines que em funcionen perquè els alumnes aprenguin, no? Ja sigui des d'una fitxa d'un personatge i que simplement m'hagi de fer una correlació d'efectes a la història d'Espanya, la segona de batxillerat, o que m'expliqui una aventura d'un personatge al mig d'Egipte, però definint l'arquitectura de l'Egipte. O sigui, anem a jugar tots junts a un joc de l'Imhotep, que aleshores has de construir l'Egipte. Jo crec que ha sigut una adaptació per sentir-me jo còmode amb coses que jo conec i sé i funcionen cap a un alumnat a dintre de la classe, no? D'una gestió de grup, de dir, jo vull que aprengueu, però vull que, no només vull que aprengueu, sinó vull que us encurioseu per aprendre més.
És una bona combinació. Sembla que els jocs sí que han funcionat en aquest cas i hem pres nota de jocs de taula i jocs de rol, com deies. No en qualsevol moment, no en qualsevol grup, anem mirant, anem provant, però ja sabem que funciona. Arnau García, docent, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar, és el títol del butlletí 109 del programa FEAC, Família, Escola, Acció Compartida, de l'Escola Cristiana de Catalunya, que es publicarà a la seva web feac.cat el 30 de setembre. Aquest material està disponible per als coordinadors dels centres educatius adherits al programa, però també es pot consultar en obert l'estudi de casos i les preguntes que es plantegen als grups FEAC i ho podreu trobar a l'apartat butlletins de la pàgina web de FEAC. Si voleu més informació, aquells que dieu, no és que voldria saber més, doncs pels que voleu més informació al programa Família Escola Acció Compartida podreu adreçar-vos al correu electrònic feac@escolacristiana.org. I aquí a la ràdio, a Ràdio Estel, Escola de Família, seguim parlant amb en Juanjo Fernández i l'Anna Rosa Martínez, que veia tota l'estona, Juanjo, que anava sent amb el cap. Que sí, eh? Que sí.
Perquè m'entusiasma la idea que plantejava l'Arnau. Jo que ja tinc una edat, recordo quan vaig començar a fer classes amb els meus fantàstics alumnes de FP1, que això era l'any 88, i jo era molt jovenet i jo feia formació humanística, que venia a ser al final com una mica de socials. I recordo entrar en els cursos en els que feia classe amb un rotllo de paper d'embalar de 2 metres per 2 metres on hi havia dibuixat un tauler del que llavors era pràcticament el joc de taula, que era el Trivial Pursuit. Uh-huh. En aquest cas era el Grecia el Pursuit, perquè apreníem coses de la cultura grega a través d'aquell joc. Llavors dividia la classe en 4 equips i, bueno, i anaven col·laborant, en aquest cas més que cooperant, perquè era un joc bastant competitiu en el que es tractava que al final tots coneguessin tots aquests conceptes. Però jo no m'hauria atrevit mai a dir-li al meu paral·lel, el gran Josep Maria Pallarès, que feia classe de formació humanística en els altres cursos i que feia unes classes magistrals, extraordinàriament magistrals, un professor estimadíssim, jo no m'hauria atrevit mai a dir-li: fes el favor
de posar
el Grecia al Pursuit i de fer aquest joc, perquè el joc és el que deia... No, perquè evidentment, de la mateixa manera que jo no hauria fet, i jo sóc bastant de classe magistral, però no hauria fet mai unes classes magistrals com les que feia ell, ell no estava preparat per això. Jo em sembla que, ho deia l'Arnau, depèn de la situació, del moment, de vegades del moment del dia, depèn de l'alumnat i depèn del professorat. I com suposo també per modèstia no ho he dit, però clar, no és el mateix que plantegi jugar als Inseparables o al The Mind, el que sigui, qualsevol, que l'Arnau, que això ho ha viscut i transmet aquesta passió i igual que ens l'ha transmès a nosaltres en aquesta conversa, segur que la transmet quan ho planteja. I segur que deu tenir els alumnes que diuen, és un motivat, però que això vol dir que realment arriba i que el veuen, ell pot defensar aquest joc perquè l'ha viscut i creu profundament en això, i per això és un joc educatiu.
Vosaltres dos, Juanjo i Anna Rosa, sou conferenciants. Volia saber quins són els dubtes més habituals quan feu una xerrada on es posa en valor la cooperació.
Bé, en el cas de les xerrades que jo faig, aquesta cooperació no surt molt en els debats, perquè estem parlant de famílies que es plantegen una mica com sobreviure cada dia a dia i sortir endavant, no? El que sí que els està clar és que només el fet d'estar plegades, de tenir els espais a les associacions on estan, doncs això ja les ajuda a tirar endavant. O sigui, diguem-ne que, bueno, que la pertinença, trobar-te amb un grup d'iguals, doncs ja fa molt per, doncs això, com jo dic, no? per esmolar els recursos per obrir-nos i per treure força, per fer-nos treure força del nostre interior.
Sí, com en el cas de l'Anna Rosa, normalment no es plantegen preguntes de com podríem cooperar millor en la nostra família. Es plantegen situacions que ja veus que són degudes a manca de cooperació, sobretot, molt sovint, a manca de comunicació en l'àmbit de la família. I d'aquestes sí, especialment, per exemple, quan es tracta de les baralles entre germans, llavors sí que apareix. Com pot ser que sempre estiguin fent la guitza, que els germans, en general, cooperen molt més quan són grans que quan, o sigui, quan són petits, cooperen per un objectiu comú que fa que estableixin una aliança conjuntural perquè que interessa per aquell objectiu, que no vol dir que no s'estimin, que però forma part de dins de la paraula germans, les tres primeres lletres són fonamentals, la G és la G de gelosia, la E d'enveja i la R de rivalitat, i això forma part de les relacions. També hi ha la A d'amor, que hi és, però la cooperació entre germans, que porta aquests dubtes d'ostres, com és que es barallen tant, té a veure amb que, bueno, és un moment de que hi ha moltes enveges i moltes rivalitats i molta gelosia. Sí.
De la teoria a la pràctica.
Està arribant l'hora de la veritat. Tenim bastant clara la teoria. Acabem de fer una repassada de materials que poden ajudar l'aula. Ens ha ajudat l'Arnau. Doncs ha arribat el moment de posar tot aquest coneixement a la pràctica. I per saber la millor manera de fer-ho, hem parlat amb l'Elisabet Moreres, membre de l'àrea pedagògica de l'Escola Pia de Catalunya. I li hem preguntat, no? Amb prou feines acabem d'estrenar curs. Moltes aules tenen poc o res a veure amb les de fa 40 anys, quan les classes eren magistrals, tot passava pel llibre i amb prou feines es treballava en equip, i volíem saber, el 2022, quina presència té a l'aula la cooperació.
A les 19 escoles de l'Escola Pia de Catalunya funcionem amb el projecte Sumem. Aquest projecte té tres potes, els projectes globalitzadors, l'avaluació i l'aprenentatge cooperatiu. Per tant, per nosaltres és molt important i té molta presència. No només és una metodologia o un element concret, sinó és una estructura d'aula que ha fet canviar l'organització de les escoles, dels equips directius, de la participació de l'alumnat. Ja veieu que té càrrega. A finals de setembre i a principis d'octubre muntem els equips de treball cooperatius, que són de 4 persones, 3-4 persones, i són presents fins a finals de juny. Ens plantegem l'aprenentatge cooperatiu com un contingut d'aprenentatge. Cal que aprenguem a cooperar per la societat d'avui en dia, per avui i pel demà. Tot això es planifica amb l'equip educatiu quan es configura l'equip i els rols i funcions que té cada persona dins l'equip. Quan es fan estructures cooperatives, després s'avaluen aquests rols, quines tasques, si s'han assolit els objectius, i d'això s'extreu una regulació i uns compromisos de cara a la següent estructura, a la revisió de l'equip. Clar, cada mestre, coordinadament amb tot l'equip docent, escull si aquell objectiu, aquella activitat, aquella competència la realitza amb estructura cooperativa.
És evident que treballa en la cooperació, que no és una cosa de, va, avui, fem-ho, a veure què tal i com surt. Està molt treballat i volíem saber quin clima s'ha de respirar a l'aula, ja hem dit abans, no pot ser en qualsevol moment. Com ha d'estar l'aula perquè hi hagi un bon treball en equip?
Per tal de treballar en equip, sí, s'ha de preparar molt bé aquest equip i, de fet, l'aula en general. Vull dir que és molt important la composició dels equips i quines dinàmiques de cohesió hem de treballar amb aquest equip o amb el grup classe. Pel que fa a la composició dels equips, és molt important que siguin equips heterogènics. Què vol dir? Que hi ha d'haver alumnes que són més capaços de donar ajuda i alumnes que necessiten més aquesta ajuda. Fixeu-vos que no estic parlant de rendiment acadèmic, Estic parlant d'infants que poden generar més ajuda i infants que necessiten més ajuda. Per tant, la composició dels equips han d'haver-hi un equilibri d'infants que tinguem en compte aquesta capacitat d'ajuda. Aquests equips, penseu que es fan amb tot l'equip educatiu que intervé en aquell grup classe, i prèviament de fer aquesta composició dels equips s'han treballat dinàmiques de cohesió de grup on es veuen aquests elements i poden fer una anàlisi d'aquests elements per fer la composició de l'equip.
Fins ara, bé, hem donat per fet que tothom estava predisposat a aquest aprenentatge cooperatiu, però segur que sempre hi ha algú que és més reticent, i aquests són els que argumenten que les aportacions dels membres de l'equip solen ser desiguals. Uns treballen més, uns altres es repengen, i fins i tot quan es pugui donar aquesta situació, continguts escolars a banda, volíem saber què és el que es pot aprendre amb aquest aprenentatge cooperatiu.
Amb l'aprenentatge cooperatiu s'aprenen totes aquelles competències que es treballin en contextos significatius i funcionals, i en especial les competències comunicatives i socials. Per això diem que l'aprenentatge cooperatiu i no treball d'equip, és important aquesta diferència, és un pas més. Tenim organitzat l'aprenentatge cooperatiu com un contingut d'aula, hi ha una filosofia darrere, vale? Aprendre per cooperar, cooperar per aprendre. Darrere d'aquí hi ha uns principis, Kagan, Johnson & Johnson, on aquests experts en remarquen que hi ha quatre principis. I és molt important remarcar aquests quatre principis perquè són bàsics. És la responsabilitat individual, la participació equitativa, la interdependència positiva i la interacció simultània. Penseu, la participació ha d'estar regulada i la interacció també. Cada membre de l'equip, cada alumne, s'ha de fer responsable d'una tasca. I si aquella tasca no es realitza, quan es fa l'avaluació de l'equip, es prenen uns nous compromisos. Hem de comentar doncs, per què no s'ha fet i què farem a partir d'ara. Ara em preguntareu, què passa si un equip no funciona? Doncs nosaltres veiem en el moment que un equip té problemes que hi ha una oportunitat d'aprenentatge. Què vol dir? Aquells alumnes aprendran a donar ajuda, aprendran a rebre ajuda, aprendran a solucionar conflictes, aprendran a dialogar, aprendran a negociar, per tant, el desenvolupament de tota la competència comunicativa. Si un equip funciona bé, no tindrà tant aquests elements i aquesta oportunitat d'aprenentatge, no?
No em sorprèn que abans diguéssim que sembla que tots són pros, és que hi ha molts pros, en aquest aprendre, en aquest aprenentatge cooperatiu. Abans ho comentàvem, potser no cal que tots els continguts passin per un aprenentatge cooperatiu, però li hem preguntat a l'Elisabet si es podria fer amb tots els continguts.
Doncs si aquests continguts es treballen de manera significativa i funcional, sí. M'explico. Aviam, si un contingut d'aprenentatge no li serveix a l'alumne per al seu dia a dia, no és funcional, vaja, no el pot copsar en el seu entorn, no li pot donar aplicabilitat, no li provoca cap tipus d'emoció. I està comprovat, per tant, que no l'interioritzarà, no l'aprendrà, no serà un contingut, no serà un aprenentatge perdurable. Si a més que sigui significatiu i funcional, aquest contingut d'aprenentatge l'aprens en estructura cooperativa, com que es provoquen situacions d'interacció entre els companys, d'ajuda mútua, i aquí apareixen les emocions, de ben segur que aquell aprenentatge perdurarà i serà molt més significatiu.
Quin fart d'aprendre aquests darrers 5 minuts. Bé, l'última hora, però aquests 5 minuts molt concentrats en aquesta aula, en aquest aprenentatge a l'aula. Elisabet Moreres, de l'Escola Pia de Catalunya, moltíssimes gràcies. Hem pres nota i ho tindrem tot en compte. Abans d'acomiadar-nos, Juanjo i Ana Rosa, us preguntaria una mica per balanç, no? Què resulta, per què és tan enriquidor aquest aprenentatge cooperatiu, cooperar, aprendre a cooperar?
Mira, l'Elisabet és que m'ho ha tret de la boca. És la qüestió de les emocions, no? La importància que tenen les emocions. Aleshores, la cooperació obre un ventall a assolir experiències positives, negatives i de superació, i que, a més, ajuda molt a tenir uns rols que no són, que van més enllà de que un alumne pot aprendre més o pot aprendre més, o pot aprendre menys. És estar al compartir, estar al donar, estar al rebre. I això augmenta el nostre sentit de del que he dit abans, no? de pertinença, de relació. Aleshores, doncs en aquest sentit, trobo que és un element molt positiu i, de fet, clau si volem desenvolupar doncs, una escola inclusiva, no? Una escola on tothom sigui més que allò que pot saber. Mm-hmm. Perquè la veritat és que donar dona molta satisfacció, igual que rebre, i això és una experiència que val la pena donar l'oportunitat de donar-la i després desenvolupar doncs, moltes més competències personals doncs, per millorar la societat, sens dubte.
Juanjo, aprendre ens resultarà útil a l'aula, a la vida en general, a tot arreu?
Sens dubte. M'ha sobtat una mica el tema dels continguts funcionals i significatius, perquè jo, és un tema bueno, una mica a debatre, perquè la poesia no sé si és molt funcional i molt significativa, i crec que sí que desperta emocions, l'art també, i que hi ha continguts que no sé fins a quin punt, segur que l'Elisabet ens ho explicaria i veuríem que sí, però que en qualsevol cas aquest aprenentatge cooperatiu és fonamental, és cooperant com ens relacionem amb els altres. A la nostra petita coral de Cànoves, que som molt poquets, doncs és només cooperant que ens en sortim i que afinem perquè ens escoltem els uns als altres. Jo potser diria que em sembla que és fonamental en qualsevol escola, i en aquest cas en les nostres, cooperar des dels valors, cooperar des de la humilitat, cooperar des del respecte, cooperar des del servei i cooperar en definitiva des de l'afecte.
Doncs sempre és nota de tot. Ana Rosa Martínez, coach especialitzada en acompanyar mares i pares de fills amb dificultats, i Juanjo Fernández, professor, escriptor, conferenciant i visual thinker. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Agenda. Tenim una proposta perquè us apunteu a l'agenda. El dijous 6 d'octubre de les 7 a les 8 del vespre, l'Escola Cristiana oferirà el webinar gratuït per a famílies M'ajudes? Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar, és a dir, l'aprenentatge, servei, salvant les distàncies, també es pot practicar a casa. El webinar anirà a càrrec de la doctora Mariona Granell i la inscripció s'obrirà amb la publicació del butlletí de FEAC el 30 de setembre al web de formació de l'Escola Cristiana. Avui, com sempre, acabem amb música. Fidels al contingut del programa, el tema d'avui és fruit d'una col·laboració, el tema musical. L'Antonio Ribas, de la Fundació Escoles Parroquials, es va oferir a fer una composició inspirant-se en l'escola de família. El resultat és un tema instrumental titulat Vida. Esperem que us agradi tant com a nosaltres. Amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo, ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Molt bon cap de setmana. Fins dissabte a les 9, Escola de Família.